Amb 26 graus de temperatura en aquest moment, cel destapat a pràcticament totes les illes, en qualque nígol, això sí, de forma puntual al sud de Mallorca. De fet, avui tenim avís groc de l'AEMET per temperatures màximes a l'interior i també al nord-est de Mallorca, on els termòmetres poden arribar a situar-se entre el 35-38 graus. Parlem de la quarta onada de calor, que encara no afluixa. De fet, el pic d'aquest episodi arribarà entre diumenge i dilluns. A la península ja començaran a notar una refrescada, però aquí, malauradament, a les Balears encara ens toca esperar una mica. Vos contam que a Ceuta, ho heu estat escoltant de la mà dels nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, torna a viure una de les jornades més crítiques i dramàtiques en matèria migratòria dels darrers anys. Al llarg del dia d'ahir, desenes de milers de persones procedents del Marroc varen aconseguir accedir de manera irregular a la ciutat a través de l'espigó de la platja del Tarajal, un pas fronterer que hauria d'estar sota el control de les autoritats marroquines. Les entrades, produïdes en diverses onades, registrades entorn de les 12 del migdia i les 3 i mitja de l'hora baixa, se sumen a una pressió constant que en els 10 dies previs ja sumava entre 1.500 i 2.000 persones arribades nedant. La Guàrdia Civil ha localitzat ja 18 cadàvers a la mà a les darreres 24 hores. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. La gravetat del fet recorda les imatges viscudes el maig de 2021, quan més de 10.000 persones varen travessar per aquesta mateixa via. La resposta política no s'ha fet esperar. Tant el president del govern, Pedro Sánchez, com el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplacen a Ceuta aquest divendres per avaluar de primera mà la magnitud d'aquests esdeveniments. La presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de molt preocupant i ha reclamat l'executiu central una resposta urgent per protegir les nostres fronteres.
Parlant també de preus, perquè repunten un 3,5% el mes de juliol a causa de l'increment del carburant i també de l'electricitat, les Balears lideren el consum domèstic d'aliments per càpita. Cada illenc consumeix 105 quilos de menjar, més que la mitjana espanyola. Després de 3 mesos d'estabilitat, l'IPC avançat situa la pujada de preus en el 3,5%, el registre més alt des de fa més de 2 anys, des de maig de 2024. Encariments que fan que les illes siguin de les comunitats autònomes que més gasten a l'hora d'omplir el rebost. I en crònica de successos, alarma també per un incendi agrícola pròxim a les pistes de l'aeroport d'Eivissa.
Un foc que es va sufocar en poc temps gràcies a la intervenció de mitjans aeris i també terrestres. Es varen desallotjar provisionalment 2 habitatges i algunes persones varen ser atès per inhalació de fum. Els efectius terrestres del Bombers, Libanat i Protecció Civil s'hi han afegit un avió i un helicòpter per combatre les flames des de l'aire. I, sense deixar de banda el foc, la calor extrema també està darrere d'una situació molt complicada a Zamora. L'incendi forestal declarat a Fermoselle continua actiu al Parc Natural dels Arribes del Duero. Només 24 hores el foc ja ha arrasat més de 10.000 hectàrees i ha destruït al manco 3 habitatges. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades de 14 localitats, mentre que 2 poblacions més continuen confinades.
Compartim imatges just ara d'ahir capvespre que descrivim per als oients de l'església de Santa Creu, a Palma, on es va oficiar una missa en memòria dels guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada, morts, recordant fa 17 anys, en el darrer atemptat d'ETA a Calvià. L'acte van assistir familiars i amics i, a més, va comptar amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens. Avui és divendres, és dia habitual de cinema i per això no ho deixem de banda i mos referim a un dels esdeveniments de l'any, l'Atlàntida Mallorca Film Festival. I el protagonista va ser el director i guionista Fernando Trueba. El festival va projectar 4 dècades després el documental Mientras el cuerpo aguante, una cinta lliure que Trueba va dedicar a una figura singular, el cantautor i filòsof Chicho Sánchez Ferlosio, tribut a un film poc vist del qual s'ha recuperat i restaurat la cinta perduda original, que es va rodar a Solla el 1982. Moment per la frase del dia. Quina cançó més maca, veritat, per començar el divendres?
Tu ets molt del Manicero.
I tant que sí, eh?
Ja està.
Frase del dia.
A vegades no cal dir respost.
A vegades basta. Em basta, basta.
La frase d'avui és del pilot i escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry. El pare del petit príncep va morir tal dia com avui de 1944 i, parlant de l'enamorament, va escriure que el primer amor se l'estima més, però a la resta d'amors se'ls estima millor.
Quina frase? Yo sono ti. In fondo un uomo che non ha
freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo.
Quina frase més maca, mos ha deixat reflexionant sobre el primer amor que mai
no,
s'oblida.
No, que haguessin deixat sonar Umberto Tozzi tot lo de matí, perquè tu ets del Manicero i d'en Umberto. De ser dues coses, Marta
com
Garau.
Com se nota que avui és divendres, Cisco Nadal.
Se nota moltíssim.
Quin desastre, però sí que és vera, com deia aquell famós llibre, Primer amor, primer dolor. I és vera, que mai s'oblida.
Home, el primer mos sol deixar una petjada indeleble, que no sols oblidar, però és vera que a mesura que s'emoten més una cosa que s'agafa en sa pràctica i a la resta pot potser l'estimes millor, no com a les mateixes
errades. Sí, crec que va estar molt encertat Sánchez Suberí dient que després s'estima millor. O el manco no d'una forma tan passional o tan destructiva com a vegades pot ser un primer amor. Però no parlarem d'amors precisament avui. De què parla tothom?
I de l'Argentina torna a ser protagonista d'aquesta secció perquè el president Javier Milei ha aprovat un decret que permetrà prohibir l'entrada al país i expulsar els estrangers que agreugin els argentins o, en aquest país, a l'Argentina. Aquesta mesura arriba després de la polèmica generada durant el Mundial de Futbol quan Milei va denunciar una suposada campanya internacional contra l'Argentina. Segons el president, en els darrers mesos han augmentat els missatges d'odi i de menyspreu contra els argentins i considera que això posa en risc la convivència. El decret modifica la llei de migracions i incorpora aquesta nova causa per denegar l'entrada o retirar el permís de residència. El govern assegura, però, que la norma no s'aplicarà a les crítiques polítiques, acadèmiques o ideològiques, protegides per la llibertat d'expressió. Tot i això, la decisió ha provocat una forta allau de crítiques. Juristes i partits de l'oposició argentina alerten que el concepte de greuge és massa ambigu i en demanen qui decidirà què és una ofensa i què no. També adverteixen que el decret podria ser inconstitucional i convertir-se en una eina d'aplicació arbitrària. Alguns dirigents polítics fins i tot han recordat que si altres països aprovassin una norma similar, Milei mateix podria tenir problemes per entrar-hi després dels insults que ha dedicat en diverses ocasions a líders estrangers. Aquest nou decret s'emmarca l'enduriment de la política migratòria impulsada pel govern argentí des de l'arribada de Milei al poder, una estratègia que diversos analistes relacionen amb les polítiques migratòries defensades o sorpresa per Donald Trump als Estats Units. Una més de Milei, creus que serà efectiva aquesta norma? N'hi ha, per tant, Marta Garau, t'escolt, perquè avui només som tu i jo.
Sí, mira, analitzant el que just deies, no? Primer que s'haurà de llegir la lletra petita amb tot el detall, però primer no hi ha una campanya en contra de l'Argentina. Supos que tot també es va agreujar el partit del Mundial, no?
Jo crec que
se van portar malament i punt.
Jo crec que si l'Argentina no hagués hiperventilat després d'haver perdut aquest Mundial, quan va acabar el Mundial, recordant-se els bregues que hi va haver, la FIFA ara està intervenint, de fet el Madrid ha deixat de fitxar en Enzo, que és futbolista que
van
expulsar per la targeta vermella contra la Minya Mal, i ara aquest jove va dir que denunciaria el Real Madrid, crec que era per 500 milions d'euros, perquè deia que li havien fet perdre un contracte i que ara ja no té la possibilitat de fitxar per altres clubs. Un home que, recordem, quan va celebrar un gol, va fer com un gestos, com si fos una moneda, criticant el que serien els seus adversaris.
Que jugui amb
una mica, crec que mos agrada estruï, i també una mica de victimització. Escolta, països, llegenda negra, si qualcun sap, ets estat espanyol, després d'allò que va ser la conquesta d'Amèrica, i mira, Espanya ha sobreviscut, i aquí som, tot plegats.
Això per una banda, val? Partíem teníem el punt de partida del futbol, però després, on poses les línies vermelles? Què és una ofensa i què no és una ofensa, i tot depèn del criteri, no?, en què se miri.
Clar, és que és el mateix,
fa molta por.
Que no se perseguiran allò que seran crítiques ideològiques, acadèmiques o polítiques. Què més queda?
Exactament, protegides per la llibertat d'expressió.
Només se perseguiran les crítiques esportives. És a dir, si dius que la selecció argentina em mereixia perdre, no tornes a trepitjar la calle Corrientes. Mirar així aquest món. O no podràs visitar Esperito Moreno perquè has dit que estàs d'acord en que perdessin la Copa del Món.
Crec que això no té ni cap ni peus i que s'anirà de les mans. Que hi haurà un punt en què no sabran com establir aquesta mesura. Sincerament, no crec que arribi a tirar endavant. No sé com ho tens tu.
Explorem que això té un nom i és populisme. El president sap perfectament que amb aquesta llei farà poca cosa. Ara,
exactament,
com que té espai revolucionar per altres temes i Argentina, el futbol és com una mena de religió,
sí,
aprofita per apaivagar una mica els ànims i que el manco apuntar-se un triunfo davant el seu electoral i els que siguin mileístes diran, mira el presidente que mos ha defensat davant aquesta espècie de consorci internacional que diuen que hi ha contra Argentina, que també te dic, si presentadors argentins i youtubers argentins deixessin de piular a tota hora contra tothom, pot ser aquesta suposada animadversió cap a Argentina, jo crec que desapareixeria una mica.
Mira, el que crec que és més perillós d'aquesta mesura és que, tornant al que hem dit just al principi, tot ve motivat per el futbol, i el futbol mou masses, com tu has dit, el futbol és una religió, i més a l'Argentina.
No oblidem que a Argentina hi havia una religió on Maradona era un déu, és a dir,
exactament.
Maradona tenia un culte
exactament
de veres. Que no,
i tant.
No, és a dir, no és una hipèrbole,
no,
és que
van de
dedicar el culte a Maradona.
Per això tant, li veig la perillositat en aquesta llei, en aquesta nova mesura que abordarem després a les 11.
Bon moment, què tal? Si d'aquí les 11 hi ha hagut novetats, t'actualitzarem.
M'ho comptes després. Com dus el divendres, Tisco Nadal?
Molt divendres, però també molt content i passant pena per la calor. Me sap greu.
Sí, onada de calor.
Crec que serà cap de setmana d'aire.
Recordem que és la quarta onada de calor, ho han dit just abans, a l'inici, tot i que la península sí que és vera que comença a refrescar en algunes zones aquí al Manco, se mantindrà fins diumenge, dilluns. Així que molts ànims per enfrontar aquestes altes temperatures. El millor amb la nostra companyia i amb la de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Robert Mercec, Yolanda Ruiz a la producció, Francesc Mateu, i crec que ja hi són tot, no, Àlex Fortesa. I de junt amb tot l'equip, començam aquesta jornada de divendres.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i de 8 minuts comença la nostra tertúlia. Com sempre, el repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres i, com sempre, amb la bona companyia aquí als estudis de Palma, els periodistes. Helena Pipó, bon dia.
Hola, buenos días.
Xavi Bonet, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Mecane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Notícies que marquen l'actualitat, de fet, és aquesta sense dubte. Ceuta ha tornat a viure una de les jornades més crítiques i més dramàtiques en matèria migratòria dels darrers anys. Al llarg del dia d'ahir, compartim les imatges que descrivim per als oients, decenes de milers de persones procedents del Marroc van aconseguir accedir de manera irregular a la ciutat a través de l'espigó de la platja del Tarajal, un pas fronterer que hauria d'estar sota el control de les autoritats marroquines. Entrades que es varen produir en diverses onades, a les 12:30, també a les 3:30, mitja de Sora Baixa, i que se sumen una pressió constant que en els 10 dies previs ja sumava entre 1.500 i 2.000 persones arribades nedant. La Guàrdia Civil, i és la part més dramàtica de tot això, ha localitzat ja 18 cadàvers a la mar en les darreres 24 hores. Començo per tu, Xavi, primera vegada que coincidim en aquests estudis, així que benvingut, que no havia tingut el plaer de coincidir amb tu. Una primera
valoració. El plaer també és meu, eh? Mm-hmm.
Una primera valoració, si t'assembla, per començar, del que ha corregut les darreres 24 hores i que, a més, s'ha cobrat la vida de 18 persones.
Mira, jo crec que estem davant d'una crisi humanitària i política molt greu, intolerable, que no se pot prolongar per més temps, no? les coses no passen perquè sí, no passen perquè sí, i és un fet que hem d'analitzar, no? Estem parlant de persones humanes, que surten d'on surten, perquè no estan bé, perquè no tenen les condicions de vida que dignes, i aleshores esperen i viatgen o s'arrisquen a una situació millor. Però això no se pot consentir, Nosaltres no podem acollir aquesta avalanxa de gent que arrisca la seva vida a la mà i que passa les fronteres perquè no tenim la capacitat d'acollida, no? Jo crec que el president Sánchez i el ministre viatgen avui a Ceuta,
exacte,
no? Jo crec que manco viatges i més decisions. Vull dir, aquí, vull dir, la relació amb Marroc no és una relació d'amistat, no som aliats en Marroc, i això és el que en aquest moment pesa, el que en moments pesa i el que se manifesta, no? Marroc se n'aprofita, i això, com bé dir-ho clarament, de sa feblesa del govern d'Espanya.
Són imatges molt impactants, sobretot quan veiem la gent nedant, no? Arribant, nedant, que és que fa faredat. Són imatges que ha vist tothom, si no vos anima que poseu la tele, que les recupereu, perquè sí que és veritat que impacta, fins i tot hi ha nins petits, nadons. Ara apuntava en Xavi, que sí que és veritat que avui es trasllada el president del govern, també el ministre de l'Interior, també tenim les declaracions de la presidenta Marga Provenç, Nekane, que qualificava aquesta situació de preocupant, ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Primera valoración.
Hombre, efectivamente, las imágenes son impactantes. Se calcula, ahora leía que esta mañana leía que han cruzado unos 20.000, ¿eh? En dos días han cruzado 20.000. Esto tiene unos antecedentes que conviene recordar, que es una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, que hace poco vino aquí una diputada del PP Nacional a alertar de las consecuencias de esta sentencia, perdón, que dice que efectivamente la frontera no se considera frontera, digamos, cuando alguien entra a nado en Ceuta y Melilla. Entonces, ¿qué ha provocado esta sentencia? Pues, bueno, no es culpa de la sentencia, pero bueno, mucha gente se ha lanzado al mar, y yo creo que el problema básicamente está en la pasividad de Marruecos, que Marruecos está tolerando. O sea, es en Marruecos donde se tienen que poner las medidas para evitar que esto pase. Es Marruecos quien tiene que controlar los flujos migratorios en Marruecos, porque una vez que llegan aquí a Ceuta, ya tienen la autorización del Supremo, por decirlo de alguna manera, para entrar ilegalmente a nado.
Tu has dit, entonces, més de 10.000 entrades irregulars.
Más de 10.000.
A la ciutat autònoma, tant per mar com travessant la frontera del Tarajal.
Entonces, claro, efectivamente, a mí me parece muy bien que hoy vaya, pues a mí me parece bien que hoy vaya Pedro Sánchez a Ceuta. Uh-huh. No sabemos si servirá para arreglarlo algo, pero por supuesto, con quien hay que arreglar es con Marruecos. Y hay que recordar una cosa, que no sé si es casualidad, coincidencia o no. Hay que recordar que Pedro Sánchez estuvo hace una semana en Argelia, que en Baleares se está padeciendo las consecuencias de los acuerdos con Marruecos con respecto al Sáhara. Argelia está tolerando la emigración desde Argelia hacia las costas de Baleares, por ejemplo. Es mucha coincidencia que Pedro Sánchez se reúna con Argelia y de repente Marruecos empiece a actuar sin controlar sus fronteras y dejando que pasen todos los inmigrantes aquí a España, ¿no? No es un problema fácil de resolver. A mí me preocupa, por otra parte, que esto tiene una complejidad que se nos escapa a todos. Ahora mismo yo creo que nadie es capaz de resolver esto. Entonces, a mí lo que me preocupan, además, son ciertos mensajes de partidos como Vox que hablan de invasión y de a por ellos, ¿no?
Han utilizado exactamente que estas palabras.
Tal cual. Y entonces, si queda miedo, claro, estas imágenes a cualquiera le preocupan. Las imágenes que estamos viendo. Es normal que en Ceuta estén asustadísimos. Es normal. Y creo que problema, es que la solución complicada tiene que estar en Marruecos.
Ho deia Nekane, Santiago Abascal va utilitzar aquestes paraules, invasió. Clar, és evident que hi ha un problema molt greu. És evident també que hi ha un drama humanitari al darrere, parlant de vides humanes, el manco de 8 en les darreres de 8 hores, i afegeix un altre argument, ara que explicàvem, no?, com havia abordat el tema la presidenta del govern, Marga Provenç, ha alertat de la consolidació de la nova ruta migratòria, i vos deixo una xifra més. El darrer any i mig han arribat a les Balears 11 persones embarca i 880 menors, o sigui, parlant també de menors, no? Mm. Ella alerta sobre la necessitat, no?, de que les rutes migratòries tinguin un nom que se pugui establir o que se pugui identificar les Balears com a porta d'entrada d'una ruta migratòria. Què en pensa, Selena?
Yo creo, bueno, primero creo que las cifras se han actualizado y hoy lanzaban ya que decían que eran 30.000. Esto por la Guardia Civil y las fuerzas del Estado que ya apuntaban esas cifras. Entonces, teniendo en cuenta que la población actual de Ceuta son 80.000, pues claro que asusta. O sea, es que yo no sé si la palabra invasión lo decían y tal, pero desde luego es un... más que una crisis migratoria, es una agresión contra la soberanía española, pero claramente. Y quien diga que hace semanas no estaban advertidos de todo esto y que las autoridades marroquíes no han hecho nada, o sea, porque una concentración y tanta gente que ha pasado, o sea, que no lo sabían y no han puesto en conocimiento, que no han alertado y que no han hecho nada. Y luego mucho han dicho y yo no he visto nada. ¿Dónde están? Hablan y dicen, sí, sí, estamos en contacto, pero ¿dónde están las actuaciones? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está? Yo no lo estoy viendo.
Y ha pasado un dia. La solució com deien a Nekane, Xavi, és molt complexa. O sigui, com
sí,
se pot abordar una solució?
Els serveis d'intel·ligència ja van advertir, i jo ho deia, les coses no passen perquè sí. O sigui, 20.000 persones no surten de cop perquè si els hi ha corregut. Vull dir, darrere... El govern marroquí, de Mohamed, s'ha posat de perfil, evidentment. Això té unes causes, eh? Té unes causes. Nosaltres no som els millors aliats i ha que tenir en compte també que el principal aliat de Marroc és els Estats Units, en el nord d'Àfrica. Vull dir, això, totes aquestes coses s'han de contemplar i s'aprofiten de la feblesa del govern espanyol. Això està claríssim. S'aprofiten de la feblesa. Jo no sé si vosaltres l'heu vista, jo vos ho recomano, L'última travessia, una pel·lícula que en aquest moment s'està projectant i que parla precisament del viatge, crec que és, ara no record si és a Iraq o al Líban, d'una gent que surt i se troba en ses màfies que trafiquen amb persones. És que aquí el problema són ses màfies que fan possible que aquesta gent arribi aquí pagant un dobbes per sortir d'una situació desesperada. O sigui, estem davant d'un drama humanitari, gent, persones, com nosaltres, que no tenen una dignitat, però el que han d'establir són unes regles de joc. No pot venir tot Àfrica a Espanya. És que no és possible. No és possible. S'han d'establir unes regles. Aquesta situació s'ha d'aturar ja immediatament. No. Aquestes imatges que veiem de joves que criden, que estan contents, satisfets, perquè esperen tenir un món millor, i és cert, no se poden mantenir. I després, una altra cosa. Mira, jo ahir vaig estar content que no me convidassin, que me conviden a moltes coses, a l'acte d'entronització de Mohamed, que hi va haver un acte, me penses que era Ses Voltes, o en Escorté, no, en Sant Carlos, no? Perquè, vull dir, el principal problema és el rei de Marroc. Vull dir, menos festa i fer més possible la vida dels seus conciutadans.
I Argelia també.
I Argelia també.
En any i medio, 11.000 persones en Baleares.
Exactament, 11.000 i 11.000 persones que han arribat per via marítima i 880 menors.
I nosaltres ens hem oblidat del poble saharaui, eh? Del poble saharaui que hem recolzat durant tant i tant de temps... mos hem oblidat, eh? Vull dir que això també és un problema que té Marroc i el rei del Marroc.
Un problema amb una solució molt, molt complexa, perquè s'engloben molts de factors. Em dic que de moment hi ha 18 cadàvers a la mar en les darreres 24 hores, però no sé si la xifra podria ser superior, perquè les imatges fan feredat, i a més veiem just a primera línia de costa, no? Just a l'arena, una gran quantitat de flotadors. Encara sembla increïble que totes aquestes persones hagin arribat nedant. Gran part d'aquestes persones han arribat nedant.
Bueno, pero claro, es que ese es el... O sea, tenemos que pensar una cosa. Si nosotros vivimos rodeados de bulos, allí circulan los bulos que no veas. Entonces, cuando de repente el Tribunal Supremo dice que llegar a nado no es cruzar una frontera, esto ya incentiva que la gente se lance al mar a nado para cruzar la frontera. Pero como decía Xavi antes, esto no es espontáneo. Ahí hay, si han entrado 20.000 o 30.000 personas, no, veremos las actualizaciones a lo largo del día, no se improvisa. Es que no hay 20.000 personas de repente ahí esperando en la valla para saltar al mar, al agua.
Hay una llamada,
desde que hubo,
hay una convocatoria,
digamos. Desde que hubo, efectivamente, desde que hubo la sentencia del Supremo, que fue en el mes de julio, porque yo recuerdo aquí que vino una diputada del PP Nacional a pedir expresamente una reforma de la ley de extranjería para que las entradas por mar se considerarán también frontera, digamos, PP ha presentado una propuesta urgente para modificar la ley. Ha pasado un mes y medio que se ha podido organizar, o bueno, no un mes y medio, pero un mes que la gente se ha podido organizar. Y entonces se ha formado esta avalancha. Y luego, otro problema que hay, que la gente viene aquí pensando que les van a dar los papeles hoy.
Claro. I a banda no és així, o sigui, tu parles de manca d'informació, sí. Probablement mos falta molta informació.
No,
una,
i luego, però
és l'origen, com s'ha organitzat.
Creo que el problema fundamental és que Marruecos no està haciendo nada para evitarlo. Uh-huh. Este es un problema,
pero
que tiene Marruecos.
Recordarás que en el 2021 ya pasó algo parecido.
Lo que pasa
y
que
fue,
ahora...
no digamos, siguiendo las órdenes del rey, sí, o del gobierno marroquí, pero algo así, porque
sí.
Rápidamente se cortó.
Sí.
Y llegaron 5.000.
Sí.
O sea, eso está instrumentalizado. No, lo que decíamos, no vienen porque sí. No hay 20.000 personas que de golpe dicen, pues ahora nos...
Bueno, no, son moltes ses preguntes, ¿no? La primera es l'origen, ¿no? Com se gestiona una afluència de aquesta magnitud, no?, de, respecte a l'arribada de migrants a les nostres costes, què passaran totes aquestes persones, la intervenció dels cossos policials, és a dir, mos manca molta informació i també seran moltes les preguntes en els futurs dies, perquè això podia tornar a ocórrer. Parlam d'aquesta xifra, però ja estava passant en els dies previs. Ja és notícia quan és una allau, però estava passant en els dies previs. Abordem aquesta qüestió, però moltes més, perquè, si me permeteu, 9:30 en punt i 31 minuts. Escoltem el bisturí a la ràdio, petita pausa per publicitat a la part televisada del programa, tornant tot una.
El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este viernes, hecho fin de semana, podría ser el regreso de los toros a Mallorca como nueva forma de manifestación. Eso que alguien verá como una ocupación nacional más. ¿Y dónde es más titular que el animal entre por la puerta de la plaza que salga con las patas por delante, como manda y ordena la lidia? Un encuentro que no es noticia cuando el titular nacional nos convierte en Ceuta, directamente. O que hace que Ceuta sea la especular especulación humana de la ruta en Baleares de personas. Es entrar por tierra, mar y valla, y que es el resultado de mensajes Sánchez. Regularizaciones masivas, viajes a Argel, flojeo en las devoluciones y capoteo sin acometer el problema. De ahí que la presidenta señora Proens lidiara el otro día con el presidente español y le explicara al primer lance que nos hemos convertido en la patera de Europa. Que 11.000 personas han alcanzado la arena del Albero Balear en 18 meses. Que han tocado fondo en este espectáculo deshumanizado de soledad institucional en que nos han convertido 606 pateras. Que los centros acumulan menores como si fuera toriles. Que no escucha los pitos a la presidencia. La premonición de que pasara un día después lo de Ceuta es hacer público lo que Proens volvía a recordarle ayer. Proteger nuestras fronteras sin negar el problema, ni mirar hacia otro lado y sin buscar la solución a tanto drama y a tanta muerte. Cuando veas las fronteras de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y el lunes, para que no ocurra mañana, más.
Como si ya no te jugaras nada, como si...
No, 34 minuts, si just vos incorporau en aquests moments, vos trobau al dia el programa que va a través de la ràdio, també a través de la televisió i sempre en bona companyia, per descomptat en la vostra, i avui amb la dels periodistes Nekane Domblàs, Xavi Bonet i Elena Pipó. Ja és el cinquè dia que parlam de la manifestació de diumenge, perquè cada dia tenim alguna novetat, continuen, coetgen les repercussions. Per una banda, les derivades per les càrregues policials. Tornem a compartir aquestes imatges a pantalla. Menys Turisme, Més Vida retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només tres dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Festival, el recinte de Ses Voltes va acollir unes 3.200 persones. Tenim també altres titulars que compartir, com és, per exemple, la petició del delegat del govern. Alfonso Rodríguez demana al ministre Marlaska que pugui expedientar els policies que van encarregar contra els manifestants del 26 de juliol a Palma. Cada dia, com dèiem, Necane, tenim nova informació que fa que abordem aquesta qüestió. També tenim la d'ahir, no?, la dels advocats, que demanaven una investigació paral·lela sobre tot el que va ocórrer. Sortirà més informació? Primer, perquè s'han d'analitzar ben bé aquestes imatges. Ahir ho dèiem, tot queda enregistrat a través de vídeos, a través de les pròpies càmeres de la policia. Manca una conclusió final de tot el que ha passat. Què t'assembla la petició, per parlar de les darreres notícies, la petició del delegat del govern, el ministre Marlaska?
Hombre, a mi me parece un poco prematuro. Si pides un informe, espera el resultado del informe, ¿no? Creo que sería lo que toca. Ahora, es verdad que el delegado del gobierno tiene un papel muy complicado. Está en un papel muy complicado porque está emparedado entre la policía y el fuego amigo de MES. Entonces, está viviendo unos momentos muy, muy difíciles, y MES no va a soltar este hueso así como así, porque dentro de menos de un año hay elecciones y necesita marcar distancias con el PSOE. Pero te voy a hacer una precisión, si me permites, Marta, porque tú has dicho, vamos a hablar de la manifestación. No, de la manifestación no estamos hablando.
Llevamos... Tu tens raó. Mira, de fet, l'argument d'ahir va ser, se podria haver desvirtuat el contingut de la manifestació per tot el que ha corregut, perquè qui parla de si tenim una bona gestió turística, qui parla de si s'ha aconseguit el manco posar en el punt de mira de les mirades internacionals la massificació... Tens tota la raó. Això ho hem deixat de banda per tot el que ha corregut.
Es que a mí me parece que, para empezar, los propios organizadores de la manifestación... Bueno, tengo que decir una cosa. Yo estuve allí en directo, en persona, en vivo, viendo todo lo que pasó, y creo que efectivamente hubo dos errores fundamentales. Uno de los organizadores de convocar el final de la marcha en Ses Voltes, sabiendo que aquello es una ratonera. Ellos mismos lo han reconocido, y la portavoz, una de las portavoces de la organización, lo dijo el mismo día de la manifestación a la gente que no pudo acceder, dijo, me he equivocado, nos hemos equivocado. Y yo creo que también la policía se excedió, se extralimitó al no dejar pasar a mucha gente que veía cómo Ses Voltes estaba vacío y no les dejaban pasar, porque Ses Voltes estaba vacío. O sea, la policía dejó de pasar, impidió el paso a la gente cuando se llenaron los bancos. Pero ahí había mucho espacio. Entonces la gente decía, pero ¿por qué no me dejan pasar? No, efectivamente se pactó, hay que contarlo todo, pactaron la organización y la delegación del gobierno, que el viernes hubo una reunión, se dieron cuenta de que se iban a desbordar todas las previsiones. La delegación del gobierno pidió a los organizadores que desplazaran el punto final de la marcha. Los organizadores no quisieron y pactaron que allí, cuando llegaran 2.000 personas, se limitaban los accesos. Allí no había 2.000 personas. Es decir, la policía también se extralimitó cuando empezó a impedir el paso mucho antes del pacto.
Tornant al que havies dit abans, perquè crec que és un poc el bessó de la qüestió, podria perdre-se el missatge per el camí, perquè d'aquí que se torni a convocar una manifestació, això fa mesos que se'n parla d'aquesta manifestació, però ara, malauradament, ningú parla.
Hombre, jo crec que els propis organitzadors han estat estirant este xicle de los policías y todo esto para seguir llamando la atención, cuando el debate es el que tenemos que hablar, el del turismo. Y creo que ellos han forzado que desviemos un poco la atención.
Perquè la manifestació,
porque...
havia públic de tot tipus. Havia gent de tot tipus. No, o sigui, amb fins i tot ideologies diferents, o sigui, amb preocupacions similars, però gent
molt
variada. Por
eso yo creo que
no
los propios organizadores han ido estirando todo esto para desviar la atención a propósito, ¿sabes? Y se han equivocado en esto, es que han cometido muchos errores.
No, yo creo que efectivamente hay un error grave. El propio comunicado el día después de la manifestación, el comunicado que emitieron los organizadores, en lugar de hablar del éxito de la manifestación, solo hablaban del delegado del gobierno. En mi opinión, fue un error.
Jo crec que era en Cana que ho deia. No hem de perdre de vista que d'aquí un any, menys d'un any, hi ha eleccions. No? I tot gira entorn, tot això és una estratègia, tot està contaminat per aquesta campanya. No? des de la convocatòria inclús, des de la convocatòria. Jo, personalment, i no llep la responsabilitat, m'acosta creure que la policia avui, la policia d'avui, carregui d'aquesta forma si no hi ha una motivació. M'acosta creure, però tampoc vull posar la mà en el foc de, en aquesta qüestió. Per altra banda, jo, què vols que te digui, lo del delegat del govern, jo no ho entenc. No ho entenc. Jo he estat responsable, jefe, el que li vulgueu dir, i jo crec que és molt difícil veure que un responsable, que un jefe, que ho és ell, qüestioni l'actuació policial dels seus policies. A mi m'acosta creure. O sigui, que digui, no, possiblement s'han extralimitat. Perdoni, vostè obri una investigació, s'obri aquesta investigació, segur que la policia té imatges, més enllà de les que han vist, la policia té imatges que poden corroborar si s'han accedit o no s'han accedit. I això és una feina del delegat del govern. Clar, com que hi ha eleccions, ell s'ha de cobrir les esquenes i, bueno, i diu que s'han extralimitat. I després, lo darrer, que m'apareix absurd i fora de lloc, que el delegat del govern demani en el ministre Marlaska si pot expedientar, però què és això? Què és això? Vull dir, la policia ja té els seus circuits de règim intern per expedientar les policies. No importa que el delegat demani ni el ministre, oiga, puedo expedientar. No, no, perdoni, és que els mecanismes funcionen a nivell intern. Sí, sí, i jo conec molt de responsables policials. Si la policia s'ha extralimitat, s'obri un expedient i punt, o se suspèn de les seves funcions. No, bueno, importa que el ministre ho autoritzi.
Jo crec que és una reacció perquè està en la picota. O sea, le han pedido su dimisión y entonces el tío está aquí intentando reaccionar como puede.
Claro, claro.
Bueno, es el candidato, y... es el candidato al Ayuntamiento de Calviá. Desde luego esto no es una medalla en su expediente, por decirlo de alguna manera.
No,
efectivamente,
no, para nada.
Aquí
es el... Y que el ambiente está muy enrarecido con las elecciones, totalmente de acuerdo.
Bueno, y
como decías, que Més ahora está aprovechando, marcando distancias, porque ese es su voto, el voto de la izquierda. Y entonces ahora, ante este fallo del PSOE, pues ellos van a la caza.
Més lleva tres años haciendo de muleta del PSOE y ahora necesita desmarcarse.
Claro.
Y desde que hubo las detenciones de estas dos jóvenes, de las dos chicas que detuvieron por las pintadas de Santa María, lo único que ha hecho Més ha sido desmarcarse utilizando muy bien, vamos a reconocerlo, porque la estrategia de partido, otra cosa es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero estratégicamente le está funcionando muy bien, se está desmarcando del PSOE, diciendo yo no soy tu muleta, te exijo responsabilidades, y además es su público, por entendernos de alguna manera, ¿no?
Una ronda ràpida de titulars abans d'anar a publicitat respecte a xifres econòmiques, en aquest cas, parlant d'economia i de finançament. El 2027 les Illes rebran més de 3.400 milions d'euros del sistema de finançament autonòmic, estem parlant de prop d'un 9% més que enguany. Ara bé, si en aquesta xifra s'hi afegeix la previsió de liquidació de l'any 2025, estaríem parlant de que el finançament podria créixer un 11% d'un any per l'altre, fins als 4.668 milions. Un rècord històric, segons apunta el Ministeri d'Hisenda. Tantes vegades hem parlat aquí de finançament, de com, d'alguna manera, no, les Balears tenim aquesta situació, aquest greuge econòmic, si ho comparam amb altres comunitats autònomes, com per exemple Catalunya. Què podria suposar aquest increment? Comença ara per tu. Ronda de titulars, Helena.
Hombre, yo me parece totalmente lógico que si aumenta la recaudación, pues haya más dinero para financiación. O sea, lo contrario sería, lo raro sería lo contrario, ¿sabes? O sea, que bien por una parte, pero las carencias son enormes y las diferencias con otras comunidades también.
Reivindicació històrica, esto... Xavi.
Bueno, històrica, jo des que tenc curs de raó periodística,
parlant
del desfinançament i estem mal finançat, evidentment. Ara, el que manifest sempre, no se trata de més dobbers, sí, vull dir, se trata de com gestionam aquests dobbers. Com els gestionam.
Exactament, com se distribueixen. Necane?
Bueno, a ver, el sistema de financiación está caducado desde el año 2014, o sea, llevamos 12 años con un sistema de financiación caducado que ningún gobierno, ni Mariano Rajoy, ni Zapatero, perdón, ni Pedro Sánchez, se han atrevido a sentarse con las comunidades autónomas a intentar arreglarlo. Este es que el ministerio lo vende como, vamos a dar a Baleares más dinero que nunca. No, a Baleares no le da nada el ministerio. son ingresos que han pagado aquí los ciudadanos baleares con sus impuestos, que recauda Madrid y luego devuelve esa parte de la recaudación, no toda, devuelve la mitad de IVA y la mitad de IRPF a Baleares. Pero es que además luego este sistema de financiación tiene una trampa, que es que las comunidades que más ingresan, como es el caso de Baleares, de Madrid y de Cataluña, las tres, Cataluña también, las comunidades que más ingresan luego tienen que ser solidarias con las demás comunidades autónomas, que me parece bien. Ahora, lo que no puede ser es que la solidaridad perjudique al solidario. Exacto. Y eso es lo que va a pasar aquí, porque el año que viene, de estos 3.500 millones que llegan el año que viene, los fondos de solidaridad son 1.500, casi la mitad. Y luego se compensa las complicaciones que tiene este sistema. Claro. Es muy complicado este sistema de financiación, es opaco, pero hay que decir que de la casi la mitad del dinero que se recauda en Baleares, según este sistema de financiación, se debería ir a otras comunidades en concepto de solidaridad, que luego se compensa por otro lado y terminan siendo 500 millones. Pero son 500 millones. 500 millones de Baleares van a solidaridad con otras comunidades autónomas el año que viene. Por eso es urgente modificar el sistema de financiación para que Baleares, que esté entre las primeras que recauden, luego no esté entre las últimas en recibir.
Això, en Xavi parlava, no?, de la distribució, no? Coses de xifra, altres ben diferents com si distribueix aquesta xifra. 9 i 45, uns consells. Seguim en ruta repassant l'actualitat d'aquest divendres, per cert, d'aquest darrer dia de juliol. Després parlarem de l'operació sortida, perquè a l'aeroport de Sant Joan se troba ja la nostra companya Maria Antònia Esquines i ens farà una fotografia, no?, de tot el que està passant allà, de tot el moviment. Enhorabona a tots aquells que ja esteu fent les maletes i preparant les vostres vacances. Tornem en uns minuts.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és formació. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Novi, 48 minuts. Parlam de tot el que ha envoltat els darrers mesos la figura de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat a la policia a investigar desenes de comptes de l'expresident, de les seves filles també, de la secretària, de Gertrudis Alcázar, de diverses societats implicades suposadament en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També permet la investigació de comptes vinculades a l'empresari Julio Martínez, soci de Zapatero, propietari de l'empresa Analysis Relevante. Clar, tot això, primer de tot, du temps, perquè fins que tota aquesta documentació es pugui analitzar, fins que se pugui arribar a una conclusió, fins que es pugui resoldre la investigació, han parlat en diversos missers, poden passar mesos. De quina manera condiciona això unes futures eleccions, no? El que pugui passar amb José Luis Rodríguez Zapatero, de quina manera erosiona el Partit Socialista, com acabarà tot això? Són algunes de les preguntes que vos planteig. Començarà per tu, Xavi.
Bueno, jo he parlat amb gent que se n'entén de matèria judicial, fiscals, jutges, advocats, de prestigi, i tots coincideixen que de tot el panorama que en revolta el PSOE, on hi ha matèria, on hi ha marro, és en aquest cas del senyor Zapatero, no? Com que... Bueno, jo te diria, bueno, que el senyor Sánchez lligui el seu prestigi, si en té i si li queda, el senyor Zapatero, és una irresponsabilitat, però bueno, han passat tantes coses i no ha passat res, que bueno, una més no passa. Està clar que hi ha moltes preguntes i no hi ha respostes. Lo de ser joies, jo crec que vam dur ja més i pico, que va dir que...
Va dir que reuniria tota la documentació, però no han vist.
I no sabem. I després, anem a veure. Si tu tens clar, si tu tens tan clar les coses, com és possible que els atenguis dins una caixa forta, que vagis a policia i digui, perdoni, la clau, no tenim la clau, i quan la rebentarem aparegui una clau i digui, no, està aquí la llave. O sigui, hi havia una intenció clara d'amagar el que ara s'ha vist. I després, el senyor Sánchez, l'altre dia, que és especialista en dir mentides, va dir allò de l'expediente de plus ultra es intacto. Anem a veure. O sigui, quantes empreses el govern espanyol ha, com se diu, rescatat? Quantes empreses ha rescatat? Ni una. Aquesta, que no és capital espanyol, que tenia una deuta en la Seguretat Social i que tenia dos avions.
Bueno, eso no es cierto, ¿eh? Ha rescatado muchísimas durante la pandemia. Hubo un rescate de muchísimas empresas, ¿eh?
Bueno, altres pues, aerolíneas incluses.
Por ejemplo, Globalia. Bueno, Globalia. Bien. No, yo quiero decir que... No, eso no es cierto. Hubo muchísimas empresas, otras que se están investigando. Ahora me estoy acordando de una de Aceros, creo que es del País Vasco también. Piensa que todos los fondos de convergencia, fondos europeos que llegaron para la pandemia era para rescatar empresas. Y rescatar empresas era también rescatar autónomos, ¿eh? Aquí
bueno, se destinaron... una empresa que tiene dos aviones, bueno, que no es...
No sé cuántas empresas tienen dos aviones. No sé cuántas.
Bueno, yo creo que pocas.
Bueno, pero
pocas,
quiero decir, yo no tengo ninguno. Tampoco tengo ninguna empresa. Se rescataron muchísimas empresas. Que curiosamente se rescatara esta también, ahí te puedo dar la razón. Pero muchas empresas se rescataron durante la pandemia. Y hablo de pequeñas, grandes, medianas empresas.
Y también relacionadas con la aviación y el turismo.
Si ahora, de todas formas, yo creo que el otro día cuando estuve... Quiero decir, ¿qué consecuencias tendrá que tú nos preguntabas? Yo creo que tendrá. Ahora mismo me da la impresión de que...
Mal de menos hay resolt, porque podrían tener encara...
No, que el PSOE está ahora mismo en una de sus horas más bajas, no cabe ninguna duda. Y de ahí viene lo que hablábamos antes de que Mesa aquí en Baleares está aprovechando esta coyuntura y en Madrid no lo están aprovechando porque Sumar está todavía peor. Y Podemos también. ¿Eh? Es así. Quien sacará rédito de todo esto va a ser Vox, que va a pegar un subidón espectacular probablemente en las elecciones. Y si me permites, el otro día que estuve en la audiencia de Pedro Sánchez con el Rey, él no se dio cuenta. Yo al final de la rueda de prensa le hice una pregunta tonta, aparentemente tonta, y le dije, presidente...
No haces preguntas tontas.
Sí, esta era bastante tonta,
sí,
pero bueno...
Era más una
anécdota que una noticia, ¿no? Le pregunté, presidente, ¿cree que le veremos aquí de nuevo el año que viene?
Bueno, eso ha sido el titular.
Ha sido algún titular. Y él dijo... Y se quedó un poco parado y le dije, bueno, el año que viene hay elecciones. Eso tiene que haber elecciones el año que viene. Y dijo, sí, es verdad, el año que viene hay elecciones y sí, espero estar aquí. ¿Qué significa eso? Que las elecciones van a ser en marzo. Porque si espero estar aquí, las elecciones, si toca el calendario, tendrían que ser en septiembre. Y si él dijo, espero estar aquí, yo creo que es subconscientemente, Pedro Sánchez ya tiene decidido...
Bueno, te digo
porque yo creo que todo está conduciendo, que va a haber unas elecciones en marzo, porque los alcaldes del PSOE están literalmente aterrorizados de que haya un superdomingo.
Y
que Pedro Sánchez, que solo hay dos, que Pedro Sánchez les arrastre, que Pedro Sánchez les arrastra. Entonces, los alcaldes básicamente dicen, no nos hundas con tu naufragio. Y creo que lo que se está preparando es, efectivamente, se presentarán los presupuestos. El PNV probablemente no los va a apoyar y creo que habrá elecciones anticipadas,
bueno,
en marzo.
Lo de los presupuestos ya es para nota, ¿eh?
Sí, o sea, pero creo que está...
Yo volviendo un poco al caso de que si eso va a afectar, yo creo que con independencia de que tengamos sentencias o no, o que se dirima lo que se dirima, lo que estamos viendo ahora con los datos que están aportando, o sea, el que quiera ser ciego, que lo sea, porque más evidencias de lo que hay y que creo que la ciudadanía ya ha culpabilizado todo lo que está pasando. Zapatero es una mentira y nos ha estafado a todos y ha engañado a todo el mundo. O sea,
incluso al PSOE.
Incluso al PSOE. Bueno. Al que s'ha deixado, al que s'ha deixado.
Mai hagués dit, anys enrere, no?, que veuria aquests titulars. Això no és cap sorpresa, no? Molta gent no dona
crèdit. No, però jo el que
t'ha de
dir és que hi ha massa preguntes i no hi ha respostes.
I no tenim respostes, exactament.
La societat
exactament.
De ses fies. Vull dir, els ingressos de ses fies. Vull dir, home, són dos fenòmenos, aquestes dones, eh? Perquè, vull dir, molt poc temps han fet una feinada i un... I han
bueno, cobraven per no treballar. Esto también lo
bueno,
han dicho.
Bueno, pues ya está.
No, o sea, yo creo que precios eran por encima del mercado. Cuadriplicados.
La entrevista que dio Zapatero hace poco en Televisión Española intentaba ser una mejora de su reputación y creo que realmente no contestó nada de las preguntas para eso, no de ser una entrevista.
Deixem la política i vos, Amla, ens queden 5 minuts i vos deman per què tot està tan car. Perquè és veritat, tot està caríssim, és veritat, són alguns els afortunats que surten de vacances, però malauradament la vida aquí a les Balears, pràcticament tot el país, però aquí com que tenim el problema afegit de l'habitatge, es fa, si cal, encara més costa per amunt. Part de IPC, els preus repunten un 3,5% al mes de juliol, clar, tot això tenint en compte l'increment del carburant per una banda, de l'electricitat, avui també han sabut que les Balears lideren el consum domèstic d'aliments per càpita. Cada illa en consumeix 105 quilos de menjar més que la mitjana espanyola, o sigui que poden parlar d'una inflació que repunta aquest mes de juliol, després de 3 mesos que havien tingut certa estabilitat, avança en el 3,5%. No és fàcil la vida aquí a les Balears. Helena, vull fer una reflexió final amb vosaltres sobre aquesta qüestió. És que tenim molt de fronts oberts. S'anada de la compra,
es que
casa...
La vivienda, exactament. Tot lo demás. Empezando por la vivienda, somos la ciudad más cara por encima de Madrid, de Barcelona, es que y todo, y el índice, la compra, todo es carísimo. Te vas a cualquier que sale, no solo en el extranjero, te vas a España, cualquier ciudad, y siempre cuando vuelves dice, jo, qué caro está todo aquí.
Y sobre todo,
pero además básicos, ¿eh? Un café,
no,
el pan.
Sí, no parlem d'anar a sopar ni parlem d'anar a prendre, no? Per exemple, un gelat, que per cert el preu pot variar moltíssim d'un lloc a un altre, i ja no parlem de zones turístiques en concret. Però què en penseu? Tot està molt car.
Jo crec que és el principal problema en sa vivenda, que, lligat a sa vivenda que té les Illes Balears. Jo som d'escapants que Mallorca, per situar Mallorca i les illes en general, s'està convertint en un destí, en un territori de rics, de gent que té dobbers,
i la resta
estem tots, vull dir, jo, començant per jo. Vull dir, aquesta escalada de preus és insostenible. Té solució? Complicat. Nene Cane parlava, no sé si vosaltres també, de la situació de Ceuta, no? Vull dir, quina situació, quina solució hi ha? Vull dir, tot es preu estan
molta
crits,
gent està
perquè
partint,
el transport encareix tots els productes i després hi ha una situació de com se diria, en castellà, avarícia, vull dir que avarícia per part de molta gent que diu, bueno, si m'ho compren a dos, perquè no ho posa a tres?
Sí, és una qüestió interessant.
I això
interessant.
Té que veure amb el lloguers i
no,
tot.
No, és veritat, és una qüestió interessant la de responsabilitat, no?
Claro,
no,
claro, que, claro, també... claro, vull dir, però evidentment tu vas a comprar en el mercat i quedes amb pels drets?
Sí, efectivament, esta és una comunitat de ricos donde vivimos
los demás.
Los demás, exactamente, es así. No, no, y los precios de la vivienda no son el IPC seguramente tiene que ver con el fin de las ayudas que se, probablemente con el fin de las ayudas por la guerra de Irán, del bloqueo, etcétera.
Claro, y por eso afegim carburants, por eso afegim
seguramente tiene algo que ver con esto, pero da igual, porque, por ejemplo, ayer salieron los datos de los notarios de la venta de vivienda y en mayo el metro cuadrado estaba aquí, el más caro de España de nuevo, a 4.300 euros el metro cuadrado. eso es un auténtico disparate.
Barbaridad.
Es un auténtico disparate porque esto... ¿quién puede acceder a una vivienda? O sea, una vivienda de 100 metros son 430.000 euros. Una vivienda media.
Bueno,
de
hecho, la cifra iba ligada a un apunte del descenso de las compraventas en un 20%, que es mucho.
Muchísimo.
O sea, acabem aquesta tertúlia parlant de xifres. No són les més optimistes del món, però aquí va l'anàlisi. Vos desitgem un bon cap de setmana, Elena, Xavi, Mecane. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia amb nosaltres. A la ràdio, escoltam els companys dels serveis informatius. A la tele, petita pausa per publicitat i tornem tot donant més propostes en l'operació sortida, que han de partir a l'aeroport, pel MEM, com s'està vivint aquestes darreres hores abans de les vacances per a moltes persones.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.